La beca d'investigació de l'àrea de patrimoni cultural del Consell Insular de Formentera de l'any 2022 està dirigida a l'estudi sobre la presó que es va obrir a la vora de l'Estany d'Espeix entre 1940 i 43, allò que coneixem com a escampament. Les restes d'aquesta colònia penitenciària van ser declarades bé d'interès cultural el 2014, una declaració confirmada 4 anys més tard pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. L'estudi que ha completat Manel Suárez Salvà consta de més de 850 pàgines i un compendi amb els noms i altres dades dels 2.133 homes que en un moment o altre varen ser reclosos a la presó de Formentera, dels quals, recordem, van perdre la vida a la nostra illa 58 d'ells. Molt bon dia, Manel Suárez Salvà, benvingut a Ràdio Illa, a la ràdio de Formentera.
Hola, bon dia i gràcies per telefonar-me.
No, gràcies a vostè per dedicar-se durant doncs, gairebé 2 anys a aquesta investigació que posa llum en una etapa precisament molt fosca de la nostra història.
Sí, l'objectiu no era només posar llum, que jo crec que ja hi havia hagut estudis previs molt importants, com el d'Antoni Ferrer Abàrtola, sobre la colònia i, a més, el coneixement que Formentera en teníeu, com aportar la història dels presos, és a dir, saber qui eren, d'on venien i per quines circumstàncies vitals van haver de passar durant els 2 anys i mesos que va durar, que va existir la colònia penitenciària.
Bé, com ens hem d'imaginar aquest centre penitenciari quan estava en ple rendiment entre l'any 1940 i 1943? Físicament, quina era la rutina dels presos? Quin tipus de règim tenien els reclusos? Si podien sortir, tenim entès que alguns podien sortir a les Salines, o quin era el pa que s'hi donava? L'àpat, no?, que s'hi donava.
Sí. Bé, cal tenir en compte que la meva conclusió és que se va decidir a fer un centre de reclusió a l'illa de Formentera precisament per ser un dels indrets més allunyats que hi havia a la península, seguint així els criteris de la doctrina penitenciària franquista que determinava que certs reclusos els havien d'enviar en el centre més allunyat possible del seu lloc de residència i de condicions més dures. Aleshores, Formentera també va reunir aquesta afirmació de les condicions més dures. La vida dins la colònia va ser molt, molt dura, si bé en un principi, quan no existien ni parets i els presos s'havien de construir la seva pròpia presó, alguns sortien, podríem dir lliurement, entenent la paraula lliurement, en les característiques d'estar reclosos, cosa que llavors ja no va passar. Pensem que en 1941 hi va haver fins a 4 intents de fuga que varen ser durament castigats. La gent que va estar dins la colònia, com he dit, se va haver de construir el seu propi recinte carcerari, els pavellons de fusta prefabricats que els acollien i el mur que els separava de l'exterior. Però a més varen estar sotmesos a unes condicions de vida terrorífiques. 58 morts en 2 anys. És molta, molta gent, un índex de mortalitat infinitament superiors índex de mortalitat de l'illa de Formentera. Però és que d'aquests 58 morts, molts moriren perquè aquests, és a dir, se moriren de gana, els mataven de gana. Els presos que hi havia a Formentera estaven molt mal alimentats, pèssimament alimentats i patien tot tipus de malalties. Entre els altres morts, hi havia gent que va, la defunció va ser deguda a una tuberculosi. Molts dels presos, sobretot els que varen venir d'Extremadura en el primer viatge per gener de 1941, ja duien alguns, ja venien amb la tuberculosi, però ben aviat, en les condicions higiénico-sanitàries que hi havia a la colònia, ben aviat la malaltia se va estendre. I igual que altres malalties infeccioses com els tifus o el sarcoma que afectava en els ulls. No hi havia condicions higièniques, pensem en l'alimentació, com ho deia, que era absolutament insuficient.
No hi havia condicions higièniques, vol dir que no hi havia aigua corrent, ni vàters, ni res paregut, no?
Ja va, vull dir, perdoni l'expressió, no. Aigua corrent no n'hi havia, no. Els reclusos varen veure obligats a excavar dos pous, dues cisternes, que, tenint en compte que la colònia estava a nivell de mar, ens podem imaginar el tipus d'aigua absolutament salobre de què disposaven. I l'aigua l'havien de dur amb un carro a dins un dipòsit que se va adjudicar a un formenterer que la posaven a la vallada un altre dipòsit que hi havia a l'entrada de la colònia. Els banys, per entendre els banys, eren dos habitacles de pats, i terra hi havia dues xèquies. Ells s'acopaven i feien les defecacions en aquelles dues xèquies que després anaven a desembocar dins la mà simplement per gravetar. A l'aire lliure, no estaven ni tapades. Hi ha un exemple molt dur, molt dur, que he pogut contrastar sobradament,
sí.
I és aquell que en ocasions ha semblat una llegenda i ens donarà una idea de les condicions extremes de vida en les que estaven ells, que és que en ocasions a dins el menú hi havia cigurons o mongetes, però no ens hem d'imaginar que els donaven un plat de cigurons cuinats com els que poden tenir ara. Ells parlen de 4 o 5 cigurons a dins d'un brot, no parlen de més.
Yeah.
Hi havia que no els podien digerir. Per tant, quan anaven a fer la defecació, aquests cigurons no estaven digerits. L'aigua de la mà els netejava i hi havia altres presos que anaven i els acollien per menjar-se. Se menjaren tots els llangardaixos que trobaren, totes les herbes que trobaren, perquè, com he dit, no els donaven l'alimentació adequada. Hi havia una corrupció institucionalitzada partint des del cap de la presó. Per això deia en el principi que era un centre duríssim per les condicions climatològiques, però també per les condicions humanitàries.
Un parell de preguntes que em venen al cap. Abans parlava de pavellons de fusta. Quants n'hi havia i com ens els hem d'imaginar?
Bé, hi havia dos tipus de pavellons. N'hi havia alguns que tenien planta baixa, per entendre'ns, mentre que d'altres tenien la planta baixa i, per dir-ho d'alguna manera, una mena de pis en què no hi cabia una persona dreta. No era un pis, era un altre sostre de lliteres.
Sí.
Tenien dimensions diferents. N'hi havia alguns amb una llargària considerable, quasi de 100 metres, i n'hi havia una vintena. Aleshores, on dormien? El trespol dels pavellons era de ciment i dormien en terra o sobre màrfegues de paia. Alguns havien duit en estrellat des de la presó d'origen un matalassat i era el lloc on dormien. No tenien quasi propietats, depenien també amb això de l'ajuda exterior. I ho sabem per l'inventari de les propietats que feren dels morts, en què determina que alguns, jo que sé, suposava que tenia dos jerseis i dos calçotets i dos calçons. Això ens fa pensar que d'una manera o l'altra podien rentar-los i anar canviant-se, però d'altres que només duien la roba que duien posada. I amb aquesta roba hi estaran mesos. Evidentment, arriba un moment que som poc més que pedaços. De tant en quant, una entitat provincial que se deia Associació Propresos feia un donatiu i entregava alguna roba o, per exemple, per dir una quantitat, hi ha un moment en què la colònia entreguen 150 mantes. però a la colònia hi van arribar a la vetllada 1.500 presoners, és a dir, mantes per un 10% dels presoners. La premsa de l'època, sobretot el període de redenció, li donava molt de ressò a aquestes entrelles, però no arribava absolutament a res. Molts presos, que he pogut llegir els testimonis, se queixaven d'haver passat molta humitat i molt, molt de fred. Estaven a vorera de mar. Òbviament, això els havia afectat terriblement. Aleshores, en els pavellons, el que feien era el vespre, després del recompte, tancar-los, clava allà dins, i sí, no podien sortir.
I abans has parlat dels que van intentar la fugida. Sabem alguna cosa? Com ho van intentar? Com van ser reprimits? Com els van encalçar?
La repressió va ser la mateixa per tots. Quan els capturaven, perdien tot quant de poc dret podien haver adquirit. Que eren importants, aquest poc dret. Un era l'accés a la llibertat condicional, és a dir, sortir en llibertat abans que complissin la condemna. L'altre era no poder escriure en el programa de redenció de penes per el treball, que si aconseguien entrar-hi suposava fer feina, era una explotació laboral, fer feina per altres o per l'estat i reduir en un 50% la seva condemna. Estàssin o no estàssin, a la colònia de Formentera si els traslladaven llavors a la presó de Manresa, el càstig continuava. A part d'això, patiren apallissaments i aïllament d'incel·les de càstig. Per ventura, la fuga més important va ser que protagonitzaren 5 homes que, amb un lleut, aconseguiren arribar a l'illa de l'Espalmador. Volien arribar a Eivissa, però per mal temps varen acabar a l'illa de l'Espalmador i al cap de 3 dies els capturaren. Dels 5, perquè ens facem una idea també de com anaven les coses, dels 5, 4 els capturaren a l'Espalmador i el 5è va aconseguir fugir de la Guàrdia Civil amb el mateix lleut que havien arribat allà i se va refugiar a Eivissa, on acabaren capturant-lo. Els altres varen ser més que res intents de fuga que tot una que varen en no res. Gent que feia feina fora de recinte i en un descull dels guàrdies se n'anava, però els agafaven tot d'una. En total hi va haver 8 homes que intentaren fugir, però el càstig que foren sotmesos va ser tan dur i tan cruel que automàticament reprimiren tots els altres.
Déu-n'hi-do. I abans parlava de la corrupció generalitzada del camp i sobretot del responsable d'aquesta instal·lació, d'aquesta presó.
Sí. De fet, va tenir una denúncia anònima, la qual cosa em va portar a pensar que si les autoritats de Madrid, perquè la denúncia anònima va arribar a la Direcció General de Presó de Madrid, si li donaren vers semblances que alguna cosa sabien, se va ordenar una investigació. La denúncia determinava que el que feia era aixecar-se d'obres que estaven destinats a l'alimentació de reclusos. S'ha encarregat de comprovar si era certa la denúncia, va ser el director de la presó provincial de Palma, que va acabar el seu informe recomanant un homenatge per la figura del director de la presó, tot i que molt de guardians reconeixien que els presos no rebien l'alimentació adequada ni suficient. A la vetllada, el director, a dins del recinte carcerari, tenia un soll on criava porcs que després venia, però els presos no s'hi podien ni atracar. Regatejava també i se quedava amb els dobbers d'alguns pescadors de Formentera que li duien peix, i era una manera que ell obtenia recursos, perquè aquest peix a la vetllada els venien en els reclusos. Un altre intent de corrupció era en la distribució de tabac. A la colònia hi havia un economat amb uns preus més elevats que en el mercat, vull dir, que s'estén des d'aquest riure de Formentera.
Sí.
Aleshores, de tots aquests indrets, tenien sobreingressos. Més, i els empresos així se queixen, des d'obvers que els enviaven de casa seva, que no els arribaven tots. Els paquets que es presos de les illes, perquè els de fora eren molt més difícil per la llunyania, els presos de les illes rebien paquets amb menjar, però no els arribava mai sencers. Sempre hi havia coses que, per dir-ho d'alguna manera amable, se perdien pel camí.
Déu-n'hi-do, quin panorama. La veritat és que és molt interessant aquesta investigació que ha portat endavant gràcies a aquesta beca de patrimoni de l'any 2022. L'investigador Manel Suárez Salvà, que ja recordam, ens va oferir un altre estudi, en aquest cas sobre la presó de Palma de Can Mir. Ja per concloure, senyor Suárez, per què es va desmuntar la presó l'any 1943?
Sí. Aquest centre de reclusió mai va comptar amb el suport de les autoritats militars de les illes, ni del capità general, per entendre'ns. No el volien de cap ni una de les maneres. A final de 1942 se desenvolupa el desembarcament aliat en el nord d'Àfrica, en l'operació Torc, i les aigües de Formentera poden com destructors anglesos hi naveien. Fins i tot es parla d'algun destructor prop del moll de la Sabina. Aleshores, conjuntat això en què la Guàrdia Civil tenia confidents entre els presos, denuncien, és una cosa estrambòtica, però mostra una mica la paranoia, les autoritats militars denuncien que entre els presos han enviat una carta a Winston Churchill demanant que els rescatin a canvi que ells s'integraran en un exèrcit, l'exèrcit aliat. Aleshores, insisteixen en la seva creença que no poden tenir un contingent tan gros d'homes predisposats a entrar en lluita i demanen que aquesta colònia se dissolgui. En aquell moment ja no li diuen colònia penitenciària perquè amb un decret del govern de Franco decidiren dissoldre camp de concentració de colònies penitenciàries, tot i que no els varen dissoldre, i alguns simplement el que feren va ser continuar funcionant exactament igual i canviant el nom. En aquell moment, a final de 1942, ja se diu Prisió Central de Formentera. L'única cosa que canvia és el nom, no canvia absolutament res més. Aleshores, sabeu que sí, els hi fan cas i a principis de desembre de 1942 decideixen traslladar massivament tots els presos cap a altres indrets, majoritàriament Manresa, Lleida, Alcoi, l'embassament de Benajever, conegut com a Pantano del Generalísimo, que era un indret de treball forçat terribles, i varen anar, crec recordar de memòria, dos formenterers, i queden dins la presó, dins la colònia, un col·lectiu petit de presos que s'havien d'encarregar de desmuntar tot el campament i, segons les ordres de la Direcció General de Presons de Madrid, tornar-los als barracons que eren prefabricats i eren de la seva propietat. Aquests presos queden, se n'hi junten alguns que voluntàriament hi arriben des de la presó provincial de Palma, però el mes de febrer de 1943 els militars insisteixen en que cal posar un destacament en aquell indret, aprofitar les construccions que ja hi ha i deixen pràcticament tots els barracots a disposició dels militars. I per abril de 1943 ja els darrers presos són traslladats. A partir d'abril de 1943 ja no quedarà cap pres, quedarà totalment en mans dels militars i d'aquí ve que també se conegui Sindre com escampament.
Bé, i recordar que les ruïnes de la casa que hi ha avui en dia entenem que no formaven part de l'antiga colònia penitenciària, sinó el destacament militar que va venir després, no?
No, era fins i tot, no era això,
ah, ni
era
això.
una llotja de pescadors.
Molt
Se
bé.
va, posteriorment se va construir allà una llotja de pescadors.
Posteriorment al destacament militar.
Sí.
Molt bé, molt bé.
El que sí queden és les canaletes que servien per portar les defecacions cap a la mà,
sí.
perfectament conservades i visibles. El trespol de ciment d'algun dels pavellons també estan intactes. El recinte que dona a la carretera que va de la Sabina fins a Sant Francesc,
sí.
per cert, aquell carrer, ells s'hi referien com a calle penal. Un dels murs exteriors, que ara dona a un aparcament
sí.
que se va reconstruir recentment, que dona una idea de com era, i una part molt petita de l'edifici que servia per tenir-hi el generador elèctric. Això és el que un pot veure allà.
Bé,
I els pous.
I els dos pous que abans ha esmentat. Bé, ara el que esperem és que això es transformi en llibre i estigui a l'abast de tothom que vulgui. Com ho veu, això?
Home, jo crec que hi ha una predisposició absoluta del Consell Insular de Formentera i crec que, independentment de que jo en sigui l'autor, crec que és imprescindible aquesta publicació per donar-ho a conèixer tot. I, a més, a partir d'un fet que jo m'intriga profundament i que encara ara li faig voltes, que és de silenci. Què vull dir amb això? Si cercam a l'arxiu històric de Formentera, l'arxiu històric d'Eivissa, l'arxiu de Renna de Mallorca, no hi ha absolutament res sobre aquesta colònia. Hi ha alguns expedients o rastres de trasllat d'un pres a un altre, però no hi ha cap tipus de documentació sobre la colònia. Però és que jo vaig poder llegir les actes dels plans de l'Ajuntament de Formentera des de 1940-1943 i en cap moment xerren de la colònia, com si no existís. El diari d'Eivissa mateix dona tan sols la notícia el 1942 que ha anat el bisbe d'Eivissa, el bisbe Frit, va anar a la colònia. Però hi ha com aquest silenci de no haver-hi absolutament res, de ni citar-ho, com si no existís. No sé si m'explic, no? Clar, això s'ha d'analitzar bé i veure a què és degut. Per això també crec molt important l'aportació de l'investigació amb una publicació, que no tinc cap dubte que el Consell farà, perquè està en molt bones mans.
Doncs ja ho veieu, Manel Suárez Salvà, investigador que ha fet aquest treball tan detallat sobre la colònia penitenciària que va existir a Formentera entre l'any 1940 i 1943, en la qual hi van estar reclosos fins a 2.133 homes, dels quals, recordem, 58 van perdre la vida a Formentera. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort. Esperem que ben aviat puguem presentar aquest llibre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per vostre interès i a la vostra disposició.